tan categòricos i resulta que no era ni nunca ni tan jamás.
Hem arribat així a les 6 i 4 minuts. Tornem en tota l'actualitat a l'informatiu vespre de les 7.
Més informació a ib3notícies.com.
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
Com estàu avui a l'Aviador? Un nou capítol de la secció d'arquitectura, la segona edició d'un festival de música i, per acabar, els llibres que ens duen a Maria Cuenet i la nostra visita setmanal a les llibreries. Avui entram a Mediterrània d'Eivissa.
Comencem avui amb l'arquitecta Cristina Llorente i aprofundim en la història d'una de les barriades més populars i integradores de Palma, Songoleu. Després vos avançam tot el que trobareu a Porto Cristo en la segona edició del Matalàs Weekend des d'aquest dijous i fins diumenge. També ens ocuparem de la poesia de l'alcudienca Idoia Fradejas i en especial del poemari Ajuda'm a llorar, a proposta de la llibretera Maria Cuenet. I per acabar, novetats i recomanacions literàries amb en Vicent Marí de la llibreria Mediterrània d'Eivissa.
I tot plegat des d'ara mateix i fins a les 7 en Amarga Cifra, el control tècnic.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio. El paisatge invisible amb Cristina Llorente.
I avui, com dèiem, ens acostem a un dels barris més populars de Palma.
Ordena tu cuarto, no seas tonto. Todo lo de fuera se queda dentro. Aprende matemáticas en el barrio si quieres engañar a los pijos del centro. Pienso en tu cara, a veces se me clava. Porfa, no seas mala, no seas mala, mala.
Ara m'imagino els ciutadans i ciutadans de Songoleu aprenent matemàtiques per enganar la gent del centre. Mira, no sé, som així. Bueno. Aquesta imaginació estranya.
Bé, jo abans d'entrar a Songoleu vull demanar disculpes per sa... Bueno...
Què t'està passant ara?
M'està
sonant el mòbil, dona molt, jo no pagaré. Aquí ho compten tot, són les 6 i 7 minuts,
vale.
I això és ràdio, i feim ràdio en directe, i aquestes coses poden passar tranquil·lament.
Sempre, silenci.
Ja està, silenci.
Listo, listo.
Per què vols demanar disculpes? Vinga.
No, vull demanar disculpes per la premonició que havíem fet la setmana passada,
sí.
Just abans dels premis d'arquitectura, que li havíem ja donat el premi, a Verònica Fiol,
sí.
No? I a Miriam García per aquell pla de regeneració de Platja de Palma. Però hem de dir que aquesta premonició va anar bé, no? Perquè efectivament varen guanyar.
Varen ser premiades.
Varen
sí.
ser premiades amb aquests premis d'arquitectura. Per tant, des d'aquí, moltes felicitats.
Clar que sí.
I molt contents d'haver anunciat aquest premi abans de que succeís.
Ara falta que aquest projecte es desenvolupi i que arribi, diguem, en el port que ja s'han imaginat a l'hora de dissenyar.
Sí, esperem que
Esperem
sí.
Esperem molt
sí.
pendents.
Sí. Bé, i ara sí, entram en un altre pla de regeneració que se va anunciar a xarxes a principis d'aquest mes, i la veritat és que se va anunciar amb un titular molt il·lusionant, no? Deien, bé, sortia es Val de Palma, en sa presidenta, Marga Provenç, signant un protocol per un pla de regeneració integral de Songoleu, no? Uh-huh. De regeneració urbana integral de Songoleu. Son Gotleu. I com deia, se va signar aquest protocol allà mateix a la barriada, en presència del veïnat, d'entitats i de molta premsa, allò que se contava d'aquest pla era que el projecte contemplava actuacions per millorar l'espai públic, l'habitatge, les infraestructures, la mobilitat, l'accessibilitat i els equipaments. Ahí és nada, no?
Amb l'objectiu... Integral,
efectivament. Sí. Amb l'objectiu d'aconseguir, bé, d'arribar o de caminar cap a un barri més cohesionat, més sostenible. Aquesta paraula ja s'ha repetit tant que s'ha quedat un poc buida de significat. Però bé, en qualsevol cas, sostenible i connectat, no? Que són, es veurà que tres característiques que haurien de tenir tots els barris de ciutat, no? I deien també que s'impulsarien actuacions globals de transformació urbana a un barri que durant molts anys no havia rebut les inversions necessàries, que amb això també hi podem estar d'acord. I una cosa importantíssima és que tot això s'hauria de fer en la participació activa de residents, cosa que també és absolutament necessària en els temps que corren, sempre ho ha estat, però cada vegada ho és més, per tal d'aconseguir un poc aquest sentiment de pertinença de la ciutadania, que cada vegada està més desarrelada del seu territori, no? Per tant, la participació és essencial en qualsevol actuació urbana. I això, com deia, és molt bona notícia, no? Perquè es veu que és un barri que necessita d'aquest carinyo i necessita d'aquesta intervenció. I jo avui, la meva idea era donar a conèixer quines eren aquestes línies d'intervenció, o si més no, l'estratègia que se seguiria en aquest pla, que evidentment una vegada que anuncies un pla no tens per què tenir-lo tot absolutament detallat, però sí que entenc que hi ha d'haver unes línies i unes estratègies d'actuació, no? Bé, la veritat és que va ser un poc sorpresa, perquè he estat demanant d'entrevistar qualcú de l'Ajuntament, m'han dit que això passarà, que podrem entrevistar qualcú, però que de moment s'esperen a definir les actuacions concretes. Bé, jo m'he quedat un poc així, perquè, ja us dic, jo entenc que quan s'anuncia un pla, el manco s'ha de poder... no sé, de qualque manera contar un poquet quina serà aquesta estratègia.
Potser però... és que esperen a explicar-los primer també associacions de veïnats i de més, o sigui, segurament les tenen, però no encara les fan públiques a espera de reunir-se amb el teixit associatiu, no? Del barri.
És possible, és possible. Esperem que sigui això. Sí. Bé, de totes maneres, sí que davant d'aquest escenari, bé, doncs he volgut, no, plantejar... un poc certes preguntes o certes qüestions de què hauria o què podria contenir un pla de regeneració urbana integral d'un barri, com pot ser ben bé Son Gotleu. Bé, tot això començaria, diguem, amb una diagnosi, no?, d'aquest barri, que és veritat que diagnosi n'hi ha moltes de fetes i és una llàstima, perquè hi ha moltes d'aquestes diagnosi que romanen dins un calaix i després, és veritat que hi ha molt de paper, però llavors passar a secció és molt més complicat, no? Però sí que a partir d'aquestes diagnosi, la següent passa seria un poc plantejar què vol dir exactament regenerar, per una banda, no?, els objectius un poc definits, no?, un poc detallats de què volem aconseguir i, sobretot, de com se comptarà amb el veïnat, no?, aquesta participació ciutadana que dèiem que era imprescindible en qualsevol tipus de transformació urbana, no? I, sobretot, el fet de tenir una visió conjunta del barri, per anar fent zooms en bany enrere, que vull dir això, que és molt important, és tan important la gran escala del barri, tenir com aquesta visió de conjunt, de la barriada, i no només de la barriada, sinó de com connectarà amb altres barriades i amb tota la resta de ciutat, com l'altre zoom a escala molt més petita, no? Aquests detalls, els detalls que són importantíssims, ja ho dèiem, Tusquets, no?, de Dios está en los detalles, que hem de mirar, no?, hem de mirar com són els bancs, hem de baixar fins en aquesta escala, no?, fins en aquest nivell de detall, perquè en el final són aquests detalls els que mos garantiran que la gent estigui còmoda i que la gent se senti cuidada, no? I bé, hem de recordar que Son Gotleu, per posar-nos així amb un poquet de context, se va construir principalment durant el desenvolupisme dels anys 60 i 70, que és un barri amb una densitat molt elevada i que els edificis, també per la velocitat en què se varen construir, per la necessitat d'habitatge que hi havia en aquell moment, tenen molts de problemes d'accessibilitat, de manteniment, d'eficiència energètica, per tant, molts necessiten d'aquestes intervencions. I a més, a tot això se li suma aquesta capa d'aquesta realitat social, diguem, complexa, que té la barriada, que encara fa que s'hagi d'analitzar molt més, no? Ja no només a nivell físic, sinó també a nivell social, perquè aquestes intervencions siguin exitoses, no? Però també hem de dir que Son Gotleu té una comunitat molt activa i una identitat pròpia molt forta. Aprofit per recordar que ara mateix hi ha una exposició que continua en el centre de salut, una exposició sobre la història del barri, sobre els primers anys, de les primeres dècades d'existència del barri de Son Gotleu, on veïns i veïnes han contat els seus records i han anat escrivint, no?, aquesta història de la barriada. És una exposició superinteressant, amb fotografies dels mateixos veïns i veïnes que també han aportat i que jo recoman molt anar a fer una volta i veure-la, perquè es veurà que revela com molts de secrets ben interessants de la barriada, no?
Clar, jo, estàs donant les línies mestres o per on hauria de passar una reforma integral. Jo també te voldria demanar, i entenc que no és una resposta fàcil, què és allò que faries així de primeres o que s'hauria de fer de primeres per un barri que espera que té parts degradades, que té una situació socioeconòmica complicada, etc. No? Per on passaria, diguem, les dues o tres línies mestres d'un pla exitós? No?
Mira, bàsicament, jo crec que hauria de passar per l'espai públic, evidentment després per l'habitatge i finalment com a tercera línia pels equipaments, no? I crec que no se pot dir primer actuarem a l'espai públic, després actuarem a l'habitatge, sinó que han de ser unes intervencions que han d'anar de qualque manera en paral·lel. Sí que és vera que se pot fer per fases, però no poden dir primer resoldrem absolutament tot els temes relacionats amb l'espai públic i llavors ja si això entrarem a l'habitatge, no? Han d'anar intervenint per fases, per passes, però anar mirant com totes aquestes capes que intervenen en un pla de regeneració integral. No? Per exemple, si estem xerrant de l'habitatge, primer hauríem de saber en quin estat està el parc d'habitatge del barri, en línies generals, i llavors també en més detall, val? Quins edificis necessiten rehabilitació energètica, quins tenen problemes d'accessibilitat, estaríem xerrant, per exemple, de quants edificis hi ha sense ascensors, perquè això ja ho han dit altres vegades, que dificulta molt la vida social i arriba a afectar la salut mental i física també, sobretot de la gent gran o de la gent amb problemes de mobilitat. I després, molt important, a dia d'avui, com podem aconseguir que aquesta rehabilitació no acabi expulsant en el veïnat actual? Possibles actuacions que hi podria haver sobre l'àmbit de l'habitatge, no? Ja hem xerrat d'aquesta millora de l'accessibilitat, però també rehabilitació de façanes. L'estètica és importantíssima. De vegades mos pareix que ha de ser com una cosa, bé, com que s'ha de fer en el final, no? Però que un barri estigui net, que un barri sigui guapo, no? Que un barri tingui arbrat en els carrers, i que sigui agradable passejar-hi, influeix moltíssim també en que la gent el cuidi més, no? Si uns carrers estan nets, probablement continuaran bastant més nets que si ja no ho estan des del principi, no? Mos costa més segurament embrutar un carrer que està net que no un carrer que ja està brut.
Molt bé, efecte cridada de la neteja.
Exactament, no? Després seria molt interessant entrar en el tema de les cobertes, no? D'aquests terrats, que són aquesta cinquena façana dels edificis que està totalment desaprofitada, ja no només perquè hi pugui haver plaques solars i que puguem millorar aquesta eficiència energètica, que també, sinó de pensar que les cobertes se poden també convertir en un espai semiprivat, no? I sobretot amb aquests espais de reunió i de fer comunitat, no? Estan xerrant de lo millor de cobertes en bords urbans o de cobertes on puguin passar coses que ajudin a arrelar en aquestes comunitats i sobretot a conèixer-se, no? I després, evidentment, xerram de la millora de l'eficiència energètica dels edificis, amb aquests aïllaments, amb el canvi de finestres, ja amb uns temes més de condicionament físic, no?, dels edificis, que se pot fer en solucions relativament senzilles i ràpides d'aplicar, no? I llavors, sobretot, totes aquestes intervencions, una altra vegada, no ho repetim, han d'anar, sí o sí, lligades a la gent que hi viu. No podem arribar a actuar i partir, sinó que s'hauria d'oferir sempre una mediació i un suport en els propietaris i a les propietàries perquè fossin partíceps d'aquestes transformacions i perquè, de qualque manera, en la mesura que se pugui, hi prenguin part. Uh-huh. També, no?
Molt bé. Tenim algun barri, per exemple, a Palma, on poden parlar d'una remodelació, d'una reforma exitosa? O...
barris en... bueno, podríem xerrar del Puig de Sant Pere en el seu moment. Hi va haver un pla important, un PER important en el Puig de Sant Pere, que de fet va ser referent nacional, la intervenció que s'hi va fer, perquè sí que en el moment en què se va fer va ser un molt bon exemple de regeneració urbana. En aquest cas sí que podríem...
I que jo sàpiga, la majoria de veïnats han continuat vivint allà, perquè encara... És...
Sí.
Molt bé.
Clar, després si mos ficam en l'espai públic, aquí hem xerrat moltíssim de l'importància, no?, de l'espai públic, perquè en el final és allà on mos trobam, allà on mos desenvolupam quasi bé com a persones i com a comunitats, no? Per tant, mos hauríem de demanar quin espai té avui a Sant Gotleu un infant, una persona gran, una dona, no?, per estar a l'espai públic, per estar en el carrer de la barriada. Hauríem d'analitzar aquests espais públics i pensar quines mancances tenen, no? I aquí, una altra vegada, podríem xerrar d'ombra, podríem xerrar de vegetació, de bancs, de zones infantils ben pensades, ben col·locades, amb ombres també, d'aquests espais intergeneracionals importantíssims, no?, també per generar aquesta comunitat, i així genèricament d'aquests espais que acompanyin ses cures, no? N'hem xerrat moltes vegades d'aquest concepte d'aquest urbanisme en perspectiva de gènere, que cerca això, cerca equilibrar ses oportunitats a l'espai públic i sobretot acompanyar aquestes tasques quotidianes relacionades amb ses cures. I al final estan xerrant de fer carrers i espais públics més habitables, no? No pensar en aquests carrers com a vies per ses que passar ràpidament i en cotxe, no? Per tant, podríem estar xerrant de donar menys protagonisme en el cotxe. Jo això sempre dic que és una de les primeres passes que s'haurien de seguir a qualsevol barri de ciutat, començar a apartar els cotxes de l'espai públic, tant els aparcats com els que circulen. Això és complicat, perquè no podem fer desaparèixer els cotxes, per suposat, alternatives, però s'han de començar a donar aquestes alternatives, no? No ho podem anar posposant i ja ho veurem, perquè cotxes cada vegada n'hi haurà més, no? No sé que pugi tant el petroli que no ho puguem pagar la benzina, no? Que és una altra, possibilitat. Que les voreres siguin accessibles, això també n'hem xerrat moltes vegades, i que els recorreguts siguin segurs, no? Al final xerraven d'il·luminació, d'aquestes activitats que hi pugui haver, d'aquests ulls d'escarrer, no?, que ajuden aquestes activitats que propiciam segons com dissenyam els espais i, com dèiem abans, amb el manteniment. I, de fet, Sant Gotleu té uns espais interessantíssims, que són aquests espais comunitaris entre blocs, entre aquests primers blocs que se varen construir a la barriada, o aquests blocs que se van construir als anys 60, que són uns blocs en paral·lel que, entre mitges, per qui no hagi visitat el barri, tenen uns espais que són espais públics, però són espais que emplea la gent que viu en aquests blocs. I sempre hi ha moltíssima vida veïnal, no?, en aquests espais.
Molt bé.
Hi ha veïnes que hi seuen, hi ha nins que hi juguen, i crec que això és un espai d'oportunitat interessantíssim per analitzar i per potenciar.
Molt bé, Cristina, i hem parlat del barri Sant Gotleu de Palma, podríem extrapolar-lo a molt de barris i de zones de l'estat espanyol i de més enllà. Jo sempre recordo els PUIs, els plans urbans integrals de Medellín, concretament de Colòmbia, que és veritat que són exemple d'èxit i que se continuen estudiant, no?, de com a través d'aquests equipaments públics que tu dius, d'aquests espais públics i també dels equipaments culturals, se varen arribar a transformar barris molt deprimits i molt decadents amb alguna cosa molt més esperançadora.
Sí, i tant, i així com per com a segell final, no? Dir això, no? Que al final en aquests plans no haurien de cercar tant canviar l'imatge dels barris, sinó millorar la vida de la gent que hi viu.
Que viu. I d'estarem molt pendents. Moltes gràcies. Fins dimarts que ve.
Fins dimarts.
Gràcies. Que escribo yendo.
Les ràdios, entreteniment.
Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
¿Anda, quién?
Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
Oye, pues espera que me apunto y vamos juntas.
Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnànim 35 y consigue tu regalo.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
Si a tu te dic pinta,
mur,
portada.
Si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Barceli Bosch. L'aviador, IB3 Ràdio. Galerada, amb Maria Cuenet.
Sí, sí, 25 minuts, continuem a l'aviador. El poemari Ajuda a millorar, de Nidoya Freijas, ocupa la nostra galerada d'avui. Per introduir el poemari i la mateixa escritora, Idoia Fradejas, tenim, com sempre, la Maria Cuenet. Com estàs?
Va bé, i tu?
Molt bé. Què t'ha cridat l'atenció d'aquest poemari? Ara que no m'ho sent, perdó, Idoia, al programa.
Mira, jo, Idoia, la conec d'abans d'aquest poemari. Ah. I per mi és que té una poesia com superaccessible sense que això sigui dolent, en el sentit de que jo, que ja he dit diverses vegades en aquest poema... En aquest programa,
que de vegades és un poema, també.
També, a vegades
fem poema.
Exacte. Que sa poesia, pues, en general, m'acosta, a vegades no, amb autors molt concrets no m'acosta, i ni d'allà és un d'aquests.
Que bé.
Perquè té, sempre és molt, per mi és molt delicada i molt succinta, mm-hmm. molt concreta, i arriba a punts molt concrets de l'ànima.
I plena d'imatges molt potents, que ara
sí,
comentarem.
I plena de mà, sempre.
Idoia, com estàs?
Molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
I a més, prepara't, perquè tenim una quantitat de flors a llançar-te, increïble. La primera seria aquesta, que jo me tatuaria aquesta frase: después de la herida no llega el vacío, sinó otra manera de estar. Ole, tu. Que bé.
Gràcies. Sí, bé, jo, al veure que m'agrada molt com crear aquest tipus d'imatges, i és un poc, no sé, com anava a dir innat, però no, no és la paraula. No? Me surten, no, no, no és que les pensi jo. A vegades me sorprèn que jo mateixa.
Que bo, això.
Home, pensar els poemes segur que ho fas. No, i reescriure-los, no?
Reescriure sí, però és vera com es surten normalment com a inspiració així molt, molt fluida.
Que bé, molt orgànic. Mm-hmm.
Sí.
I que prou es podrà centrar un poquet més en Nidoya, mm-hmm, abans de seguir amb les flors. Nidoya Fradejas és d'Alcúdia i té una relació, sí que innata en la poesia, no? Des de molt jove, des dels 11 anys en comença a escriure i comença a compartir-la per Twitter i per altres xarxes socials. Després publica un poemari autopublicat i després, en els 21 anys, arriba el Premi Valparaíso de Poesia i des de llavors tot lo, Seremos Mar Azul Libertad, i des de llavors tot el que ha anat publicant o ha publicat a Ediciones Valparaíso. I ara, fa molt poquet, ha publicat aquest Ayúdame a Llorar, que també, coneguent un poc els altres poemaris, me sembla que la teva oïda ja ha agafat una maduresa bé, pròpia de la teva edat, m'imagino.
Ja tocava, però... també. Però... sí, és vera que jo m'ho llegeix que els primers poemes i dic, ai, era una nina.
Bueno,
molt
eres.
Molt nina.
Bueno, o sea,
però sí ho era.
Tens 28, 29 anys.
29, em faré, sí.
Vale. És que clar, quan deies, ah, quan jo era una nina i tenies 20, i teniu 28 anys, és que
no, aquesta conversa en Rafa
no sé com gestionar jo aquestes afirmacions, però bé, sí, t'entenem.
Sí, clar, no és el mateix les inquietuds d'una persona de 21 anys, d'una dona de 21 anys, que d'una de 29, però jo això he vist com una maduresa en aquest poemari, un com un afrontament de la realitat, com a, que la realitat fa mal moltes vegades, que la realitat vol dir despedir-se, no? Que la realitat és entendre les teves pròpies ferides, però a la vegada també hi ha ganes de viure, ganes de confiar, ganes d'estimar. Hi ha molt de poemes de molt d'enamorada, hi ha un anhel de fusió amb l'altre, però ja no és un anhel des d'aquest lloc, pues, pot ser més adolescent, de me tires a piscina i ho vull tot, no? Sinó que és un anhel des de saber que la unió amb l'altre també és dolorosa i també és a vegades frustrant, no?
Sí, exacte, de fet aquest poemari el vaig pensar un poc així, era com el procés que qualsevol persona fa, com el procés de desmemòria, no? De passar de potser estar enamoradíssima d'una persona però que en aquest cas no te correspon, i fer com tot aquest procés d'oblidar o no oblidar, però que no importi tant, i conèixer una altra persona i que aquesta persona t'ompleixi, com a crear espai per aquests nous moments i aquestes noves sensacions.
Hi ha una mena d'elogi de la transformació que jo crec que travessa tot el poemari, que se podria sintetitzar amb aquesta frase que he llegit abans, que està a la part de darrere del llibre, d'en Byron Ramírez, que és que després de l'herida no llega el vacío sinó altra manera d'estar, però apel·lant ja a un vers propi teu, aquell que diu que todo se convierte en otro, no? És com allò de la matèria no desapareix, se transforma, i de l'amor no desapareix, sinó que se transforma.
Exacte.
I que... troba un altre cau.
Sí, no, òbviament no podem oblidar el que hem viscut, no? Però sí que és vera que necessitem transformar aquests sentiments perquè si no ens estancam i necessitem estimar de nou i viure altres coses.
Sí, a mi, per mi fas... M'adús una imatge que a mi m'ha venir fa un temps, que era que l'alegria i el dolor de viure són companys de pis en escolar, no? Una mica. De que no podem viure una cosa sense l'altra. I en aquest poemari sí. També hi ha desig. També hi ha desig carnal, directament. Poemes molt, molt càlids i molt fogosos que trobam en aquest altre enamorament, no? Més tímid, però que també desborda.
Sí, al final forma part d'un enamorament i òbviament, tenien espai. Clar.
Però les ferides estan molt presents, Idoya, no? Perquè en els títols dels mateix poemes, en versos com El lugar de l'herida ja no existe, o sigui...
Sempre he estat un poc melancòlica.
Sí, mira, jo he posat nostàlgia,
sí,
que podríem discutir la diferència entre melancolia i nostàlgia, però...
Sí, bastant. I penso que al final aquests sentiments, jo al manco els he viscut com d'una manera molt intensa i sempre estan presents. Encara que jo escrivi algun poema més feliç, més d'amor, sempre tenen com... aquest toque un poc més nostàlgic. Sí, supos que és una cosa que me caracteritza i me costa molt abandonar-la.
Bueno,
és... I un poquet de nihilisme, pot ser?
També, sí.
Que al final... Sí, sí. Acabes, clar, les ferides acaben curtint-te, però també t'acaben convertint en una persona més escèptica, no?
I a vegades un poc més insensible.
Sí.
També jo hi trobo en el poema una presència de la por, de les pors que tenim i de com viure amb elles, i una abraçada incertesa. Sovint hi ha la imatge de, ara no sé què, però de senderos, de caminos.
Sí.
No? Com, ara, o sigui, tu te'n recordes un que era el camino es deshacernos, o, perdona, aquí estic profanant, però mentre ho cercau, vos sembla que en llegesqui un sobre ses ferides?
Per favor.
Te va bé, Idoia?
Sí, clar.
Diu: hasta cuando extender la herida, abandono el problema sin rencor. ¿Para qué seguir al huracán? Todo es un ciclo que cambia, avanza y no espera. Depende de nosotros cruzar o encallarse en la orilla. Necesitamos convivir con el miedo, sanarnos las magulladuras, aprender del contratiempo.
Molt bé. Jo sempre tinc la curiositat, Idoia, mentre estàs cercant el poema que vols llegir, de desbrinar què responen les cites. De vegades hi ha un cànon, de vegades hi ha una recerca, un vincle, no? la cerca d'un vincle entre el mateix poemari i la cita. De vegades és més aleatori, no sol ser aleatori, però... I aquí desfilen en Bolaño, Miguel Hernández, en Gil de Viedma, Julio César Galán, fins i tot en Kiki Smith, si parlen del món de l'art.
I en Pizarnik.
I en Pizarnik també. Què són aquests? Què suposen aquests noms per tu?
Sempre m'agrada afegir cites, perquè penso que també formen part del procés. I al final, quan tu estàs creant, sigui un poemari, una novel·la, tu te nutreixes d'aquestes altres persones i de les seves obres. I supos que perquè lo millor t'entenguin un poc millor, també has de deixar constància de
dels teus referents.
Sí, dels referents, i més que els referents, de lo que han dit. Penso que és important i, no sé, m'agrada sempre, la veritat. I a lo millor, moltes vegades, a lo millor no són ni autors que són de capçalera o que rellotgesc, però sí que en aquell moment pues, m'han arribat i considero que mereixen un espai.
Que bé.
De fet, m'agrada que la primera cita de ses golondrines, després dialogues amb ella, no?, directament. Diu: unas cuantas golondrinas que se llevan algo de nosotros, todo lo que fuimos, todo lo que somos, quizás todo aquello que me sobra, don Julio César Galán. I en el segon poema: te acerco un ramo de glicina y las golondrinas se llevan... te acerco un ramo de glicina y las golondrinas se llevan algo de lo que somos. Quan dialogues amb ella...
Sí, just. També, bé, el poemari està dividit en tres seccions i quan comença la segona hi ha aquesta cita que m'encanta d'en Jaime Gil de Viedma: i silbaran los pájaros, cabrones. I me va fer molta gràcia i vaig dir, és que sí, és com un poc l'essència meva, no? Al final, com un poc d'amor i odi a la vegada.
Són les 6:37, entrevistant Idoia Fradejas, que ha publicat Ayúdame a llorar per Valparaíso Ediciones. Has triat ja un poema per llegir, Idoia? Te fa ganes?
Estava intentant trobar els que deia no Maria, però és que no sé exactament quin és.
Bé,
n'he si trobat no un dels camí, però...
Vinga, llegeixes aquest?
Llegiré aquest.
Molt bé.
No sé si és, però... Se titula Si ha cumplido el presente. Todo cobra sentido ahora, aquí, donde parece terminar el territorio. El tiempo y el camino que pisamos, el viento que ajetrea la bahía, nuestras mentes unidas. De nuevo, buscando motivos, queriendo desconocerse y encontrarse siempre. Explicas con ojos certeros que no quieres terminar de marchar. Te digo, es más valioso que el deseo lo ocurrido.
Molt bé. Estàs generant més poesia ara mateix o vols deixar respirar aquest poemari?
No, ja sempre escric. No puc aturar. De fet, just fa uns dies estava revisant un poemari també i bé, encara vull donar-li una volta, no? Però sí.
Ja estàs preparada pràcticament per tornar a publicar, doncs?
No sé si per publicar, però sí per continuar creant alguna cosa.
Jo també una cosa que m'ha cridat l'atenció més referent a estil, i aquí Rafa, ajuda'm, perquè
vinga,
és que té, bé, que els problemes són molt breus, molt concisos, com han dit, i amb molt, i amb ús de minúscules, i pràcticament no hi ha cap majúscula, excepte els títols, no? L'altre dia li comentava a Nidoyament si creu que té una relació amb el fet que som aquesta generació de xarxes socials, d'anar primer a l'estètic, que ara mateix m'ho resulta més estètic les minúscules que no les majúscules, i aquesta brevetat que mos demana també
també les minúscules i els espais que deixa, que no són gratuïts entre... combina versos, diguem, normals, amb els espais normals, amb altres on deixa un doble, triple, quàdruple espai, no?, entre les paraules.
Sí, aquests espais es considera que just en aquest vers pues, necessito una pausa un poc més llarga i vull que se noti.
Molt bé.
I lo de no utilitzar les majúscules, justament, és vera que penso que té un sentit estètic i generacional, però en el meu cas va ser per necessitat com d'escriure més impulsivament i sense aturar-me, i com me va dir na Maria, com sense posar barreres ni límits, tot seguit i el més ràpid que pugui perquè no se perdi l'essència de lo que volia dir. I lo mateix amb els punts i les comes, justament en aquest poemari no n'hi ha. I és una cosa que jo abans anava a dir odiava, però potser no tant, però no m'agradava.
Te feia nosa, vamos.
Sí, me feia molta nosa, i quan veia gent que ho feia, veia com... Per què ho fa? I aquí ho vaig entendre. Jo en aquell moment necessitava com...
Molt bé.
Que no hi hagués...
I d'original també. Si vols afegir alguna cosa més, Maria...
No molt més, amem. Ah, sí, que no me n'oblidem, en els tres poemaris que ha publicat en Valparaíso, tots tres tenen a suportar un col·legi, i els col·legis s'autores, Nidoya també.
O sigui, ets una artista total.
Múltiple.
Molt bé.
I veus una relació entre el col·legi i la poesia?
Per jo són dues formes diferents de reunir com un pot de fragments i emocions, imatges, i crear alguna cosa nova. I penso que m'agrada com que sigui un procés intuïtiu, que estigui obert i anar creant un poc segons vaig veient coses. No, per exemple, els collages no els apens. Vaig fent així com els trossos que vaig veient i prop i dic, ja està.
Un collage on surten aquests pájaros cabrones que deia Gil de Viedma.
Exacte.
Val? Sí. Idoia, moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres.
A vosaltres.
Jo només afegir que si voleu sobrar-ne un poc més, dijous a la llibreria Lluna presentem el llibre.
A quina hora?
A les 6.
A les 6, eh?
Sí.
Són horaris por working class, vos has dit, no només a Lluna, sinó a totes les llibreries que...
Mira, però és working class per llibreters, que no volem acabar les 10 de la nit.
Ja, però hi ha un terme mig. Per exemple, a les 7, no, són idees.
No, ho recull.
Moltes gràcies.
Molt bé, gràcies.
Maria, la setmana que ve. Idoia, vinga, 6:42.
L'Aviador, IB3 Ràdio.
Continuem el programa, ens acostem a un festival de 4 dies, es diu Matalàs Weekend, però se podria dir, Mònica, que és un weekend allargat i que no només hi ha concerts, que també hi ha presentacions de llibres, trobades, moltes coses.
Exactament, una presentació de llibres que tindrà lloc dijous, però també hi haurà una altra el cap de setmana, ja que parlàvem de llibres. El responsable de Matalàs Records, que organitza aquesta segona trobada, el segon Matalàs Weekend a Porto Cristo, en certa manera també mos volia parlar d'aquests llibres i que també té a veure amb aquesta zona d'Escarreró, que d'alguna manera se vol també revitalitzar. Joan Sastre, com estàs?
Bones, com estàs, Mònica i Rafa? Molt bé.
Molt bé.
Molt contents i a més, sí. Engrescats amb aquesta iniciativa, perquè sempre ajuntar un poc de tot, no? Llibres, exposicions, música, DJs, vermut, una mica de... per tothom.
Sí. Sí, sí, sabeu que és una fórmula que funciona, que hem anat provant i que és fàcil ara que hi ha més programar activitats que siguin diverses, com per exemple, encertant ja demà el cap de setmana, un poc prest per ser dimecres, però en la presentació del llibre còmic d'Antoni Planici, que és Todas mentiras conducen a la verdad, aquí se presentarà en el Bar Infinit i ell, bueno, ja té una sèrie de publicacions, no sé si recordareu els darrers dies de l'Imperi Mallorquí, per voltant de l'any 2014, i ara jo crec que ja és la seva quinta o sexta publicació. La curiositat potser serà que serà la primera referència de l'editorial que munta en Sebastià de la revista 07500 i sempre és per celebrar una iniciativa com aquesta per tots, no?
Idò, això serà dimecres, però també sí. Tindreu un concert de Demo de Club, que sempre mos fa molta d'il·lusió i ha esdevingut també aquesta peça que sentíem a l'inici, a la sintonia dels Matalàs Weekends, el manco per nosaltres.
Sí. Sí, som com el grup resident, perquè clar, i tot jo, i això ens fa molt fàcil de programar, no? Sí. Ens acompanyen aquesta ocasió la nostra DJ resident, que cada setmana que serà DJ Disturbia, i repetirem un poc un model que vàrem fer de fer un concert i punxada amb uns visuals. Per això tenim un local on també hi fan l'exposició i això serà el divendres i el dijous ja s'haurà inaugurat l'exposició que serà Geometries quotidianes d'en Gaspar Guiló, que és un home que després de jubilar s'ha posat a pintar i fa uns quadres espectaculars. I aprofitam també per poder fer un pot de tenda durant aquest cap de setmana, tenda pop-up, si li volen dir, en camisetes i productes i vinils, i aprofitar tot el cap de setmana perquè estigui oberta.
Que bé, i després tindreu el dia gros, podríem dir que tindrà molta de música, que serà, bé, un concert molt mesclat, no?, amb moltes influències. Rap, metal, indie...
Sí, mos ha tocat dir-li random concert, això, Matalàs, perquè és una mescla que és mala d'explicar, però en el final pot funcionar. En Sol Rap mos acompanyarien Sacro Germen de Falenich, Little One de Manacor, després diríem un tipus de metal mallorquí, no sé si els estarien d'acord, que és Carreté des de Porreres. Després tenim DJ Disturbia de Falenich i el Zanel, també, que dirien que poden fer un hardcore o un emo hardcore, no sé com anomenar. I després de la fornada nova que s'està generant tan interessant a la pobla, tenim Tofu i Anís. Moltes ganes de sentir-los i de compartir aquestes cap vespre.
Que bo. I llavors quedaràs vermut de diumenge amb música d'un DJ, d'en Juanes, no? Digues, Joan.
Sí, sí, no, perfecte, això serà la clausura el diumenge. Ara m'he votat el dissabte de matí que tenim un acte central un poc diferent, que serà la presentació del llibre de la Mònica García Soto, que és solo és un libro papà, que explica, és dins un ambient tan festiu, també està bé fer actes de caire social. Ell explica les seves vivències de violència que va veure que seva per part dels seus pares, i ara, en 35 anys, ha necessitat escriure aquest llibre per poder fer tot un procés terapèutic propi, i estem molt contents de poder fer aquesta presentació, que a més l'acompanyarem de la psicòloga Ana Victòria Ramis, de l'entitat ADICEP, que és una entitat que du 20 anys de trajectòria en el que és atenció psicosocial a molts municipis de Silla, i és important posar les dues coses un poc en relació. Jo crec que això, bé, jo ajut de pensar, ja se me posa el pèl de gallina de lo que pot ser aquesta activitat. I curiosament avui que s'han xerrat de ferides, no? Nidó, hi havia qualsevol poema, doncs és un exemple molt, molt semblant de com escriure esdevé un procés terapèutic per les persones, no?
Una catarsi moltes vegades, clar.
Total, total. Així. I això seria un poquet, un resum ràpid de les activitats, que estem molt contents que sempre ens donen un espai per fer una difusió, i que esperant que sigui obert. Totes les activitats són de franc, i exceptuant els concerts, que tenen un preu molt simbòlic de 5 euros, que se reparteix entre els participants.
Que bé, Joan. I escolta, ara hem parlat també d'Escarreró. A l'inici del programa parlaven també de Son Gorleu, d'aquesta barriada Palma. Com està Escarreró? Fa molt d'anys que no hi anem. Conta-mos un poc.
Sí, bueno, Escarreró va viure un decliu bastant important i va quedar pràcticament tancat. S'han fet alguns intents d'obrir qualcun de locals, ara crec que n'hi ha un d'obert, i l'any passat se va tornar a obrir un bar que va ser mític, que és Macoquis, però que no ha pogut subsistir. Requeria unes obres importants que el propietari no va arribar a fer. I s'ha obert un altre, que és el Mongo Bongo, que també és un local que ja va néixer en els anys 80. Jo són els meus records d'adolescent en 14 anys, a travessar el portal i sentir Talking Heads quan traien els seus discos, i és tot un descobriment que a nosaltres ens dona molta alegria per fer alguna allí i que hi retorni la música en directe. És tan difícil trobar espais per fer concerts que hem de lluitar un poc entre tots per això.
Idò, la nostra enhorabona, Joan, en nom de tota la gent que hi ha darrere. De fet, si aneu a les xarxes socials de Matalàs Records, trobareu aquesta llarga llista i molta més informació sobre horaris, espais, llocs on participar d'aquesta segona edició del Matalàs Weekend, edició Porto Cristo, que comença demà mateix, com us deia en Joan, i que han volgut fer 5 cèntims d'algunes de les coses que hi trobareu. Joan Sastre, Matalàs Records, i tota sa banda que tens a darrere, tota sa gent que hi participa, moltes gràcies per haver-nos fet 5 cèntims d'aquest cap de setmana.
Moltes gràcies, Mònica i Rafa, per donar-nos espai, i enhorabona per el vostre programa també, que és tan important per la difusió.
Moltes gràcies, que vagi molt bé,
gràcies.
Joan. Adéu.
Adéu, bon cap de setmana.
Igualment.
Tres ràdios, formació.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
L'Aviador. Llibreries, biblioteques i lectors.
I d'avui, per acabar el programa, llibreria, ens anem cap a Eivissa. Vicent Marí, Llibreria Mediterrània, com estàs, Vicent?
Ah, molt bé, bones tardes.
Com dus aquesta... No han començat l'estiu oficialment, però si mirant les temperatures hi ha dies que, evidentment, ningú no ho diria. Com va la cosa per allà?
Ho anem duguem el millor possible.
Sí?
Al costat d'un ventilador, aquí entre llibres... Sí,
entre llibres se passa molt millor. Sí. Tanques, per cert, qualque setmaneta aquest estiu, no?
Potser en un mes d'agost, alguns dies. Però bé, encara està per decidir. Jo sempre, ja saps que de família... ho decideix.
Molt bé. Entren estrangers, turistes? N'hi ha milers i milers que passen per Eivissa, com tothom sap, durant l'estiu.
Sí.
Sí?
M'entren. Pensa que aquesta llibreria està situada a un lloc bastant cèntric de la ciutat d'Eivissa i està a mig camí del barri de Figueretes i del passeig principal. Mm-hmm. Per tant, hi ha un flux de gent important.
I teniu títols en altres idiomes que no siguin català o castellà?
Sí, n'hi ha alguns, sí, en tenim. Només per aquesta època de l'any, en anglès, en francès, en alemany...
Molt bé.
Alguna coseta.
Com és l'afluència de lectors, de lectores a la llibreria en aquests mesos d'estiu? En relació a altres mesos, en relació, evidentment, a puntes com a Sant Jordi, Fira del Llibre, etc. Imaginem que més menys, però se manté un poquet la clientela?
Es manté la clientela resident a Eivissa, mm-hmm. tot i que hi ha un niu de clients, com poden ser, per exemple, els docents, que n'hi ha molts que potser se'n van fora d'Eivissa, mm-hmm. però després també això queda com una mica... dissimulat amb l'arribada dels turistes, que sí que és veritat que, tot i que a vegades me venen comentant el tema del Kindle, però encara venen a comprar algun llibre per endur-se a la platja.
Mm-hmm, que bé.
És interessant.
Clar, i a nivell de novetats, perquè el gruix arriba amb Sant Jordi, òbviament, després en els jocs on se celebra la Fira del Llibre encara arrossegam aquests títols i s'afegeixen alguns més. Ara l'estiu pròpiament, novetats poques, entenc.
No n'hi ha tantes, evidentment, però bé, potser encara he pogut rescatar-ne dues, que si vols podem compartir amb els oients. I una sí que és veritat que és pròpia d'aquí de les Illes, de fet és un títol bastant il·lustratiu, que es titula Arrelats a les Illes Balears, mm-hmm. potser hi ha algú que el coneixen,
sí.
i l'ha publicat Edicions Sidillà, però tota la temàtica és local, és d'aquí de les Illes, i ha escrit per diversos autors, tant de Mallorca com de Menorca com d'Eivissa, i és un repàs de la història de les Balears des de, diguem, època preturística fins a la actualitat, a través d'una sèrie de famílies que, per una cosa o altra, han destacat.
Molt bé.
I en la història. I a Mallorca, per exemple, hi ha un autor que és qui... i explica la família Serra Magraner, situada a Solla.
Sí.
I, per exemple, a Eivissa, en el cas d'en Felip Siré, que fa un repàs de famílies com, per exemple, Sant Maria Maians, que potser algú els coneix a través dels licors que fabriquen a Eivissa i Formentera, o la família Francolí, o l'escursari Riquer. Bé, és un repàs interessant a través d'aquestes famílies. I de fet, si ara que ens escolten, hi ha una presentació prevista per demà mateix a Santa Maria del Camí. Mm-hmm. I estigui interessat, hi pot anar.
Imagino que haurà presentació a totes les illes, no? Perquè hi ha autors, com
sí,
tu has dit...
De... correcte.
Mm-hmm. Pot correcte, ser el pròleg de per Antoni Pons, no? Me sona.
Efectivament.
Sí, sí, sí. I hi ha autors com Tomó Canyelles, Felip Siré, Arnau Company, Miquel Àngel Limón, en Climent Picornell, Lucía Pons, Sebastià Serra, Dolç Cintes... És a dir, tot l'arxivàleg reunit amb aquest...
molt interessant.
Amb aquest treball molt interessant, com tu dius, sí senyor. Sí. L'altre títol, sí?
Un altre títol, no sé si ja ho havíem comentat per Sant Jordi, i si no, també és bon moment per fer-ho, es titula... Fer brou per ser lliure. Uh-huh. I és d'una autora també d'aquí d'Eivissa, de Marina Ribas, i té un subtítol molt suggerent, que és Apunts d'amor i resistència escrits a foc lent.
Que guapo.
Sí, ella és dietista, ella es dedica també a la pagesia, uh-huh. i gran part del seu temps també el dedica a divulgar temes culinaris.
La cuina tradicional, no? Un poc també duit al present, però sí, també amb els ingredients de sempre, no?
Sí, i en producte local.
Clar.
Ella treballa molt del seu hort de casa i a partir d'allí ella fa receptes, les comparteix també amb qui estigui interessat, i és un llibre que és entre assaig i crònica personal.
Molt bé.
I també li serveix com a catarsi personal aquest llibre, i a través dels seus records i rituals que li han marcat la manera d'entendre el menjar, us convida a tots a pensar sobre allò que tenim. Mm-hmm.
Sí, sí. Molt bé, Vicent. Sí, ràpidament, ens queden 30 segons. Un títol per dur-se a la platja, en el sentit de, no importa, o sigui, te pots dur Tolstoi a la platja, això sempre ho deim, però, no sé, per les crítiques del llibre, perquè sigui manejable, més petit, no sé si se t'ocorre així un títol, diguem, d'estiu, pròpiament.
un títol d'estiu.
Sí.
Jo, per exemple, ara que el tinc aquí a les mans, estic a la llibreria,
sí,
jo triaria el darrer llibre d'en Bernat Joan.
Perfecte, sempre, sempre una garantia en Bernat.
Efectivament.
Molt bé, Vicent, i no t'ho molestem més que estàs a la llibreria. Moltíssimes gràcies. Una ferrada molt gran.
Vinga. Igualment, gràcies.
Vicent Marí, de la llibreria Mediterrània, acabant ja el programa d'avui amb música de pressió sonora. Va fer un concertàs el segon dia de la Mallorca Live i aquest és un dels temes icònics, Mala, l'hem sentit una estona abans en la sessió d'arquitectura i avui volem acabar el programa amb de pressió sonora. Ja sabeu que a les 7 les notícies i que l'avió de torna demà a les 6.
No seas mala, no seas mala, mala. De repente te crees alguien nuevo y no. Eres el de siempre, un poco más viejo. Y todas las mañanas pienso en tu cara y cómo me rescatas. No seas mala, mala.
Santa